Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 5 de juliol del 2023. El dia comença amb tempestes entre el Berguedà i Osona. Durant el matí no es descarten alguns xàfecs entre la costa de Barcelona i la costa daurada i a la tarda s'estendran per molts punts del centre i del nord del país i el Camp de Tarragona. Localment seran forts i amb calamarsa o pedra. Les temperatures diurnes reculen una mica més a l'interior. A les 8 del matí, el Jordi Basté us saludarà des del Parlament Europeu, des de Brussel·les, amb els enviats especials de RAC1, en un dia vital pel futur dels eurodiputats exiliats. Avui, a 9:45 del matí, el Tribunal General de la Unió Europea farà pública una sentència clau per saber si Carles Puigdemont i Toni Comín podran tornar a Catalunya. El Suprem els busca per malversació i desobediència i, si tornessin ara, els detindrien i els enviarien a la presó malgrat que siguin eurodiputats i, per tant, que tinguin immunitat. Per això la sentència d'avui és tan important, perquè dirimirà si el Parlament Europeu pot aixecar-los la immunitat per facilitar la seva extradició a Espanya i també delimitarà els límits d'aquesta protecció jurídica, és a dir, fins a quin punt els protegiria si posessin els peus a l'estat espanyol. Una sentència que també afectarà l'altra eurodiputada exiliada, la Clara Ponsatí, però el seu cas és diferent perquè ella, el Suprem, ja no la persegueix per malversació i, per tant, no afronta penes de presó. Per això ja ha tornat alguna vegada a Catalunya. El que sí que vol el jutge és, a Pablo Llarena, és que es presenti a declarar i, com que ella s'hi nega, ha ordenat que la detinguin. Avui, doncs, Ponsatí també estarà pendent del que s'hi digui a la justícia europea. Com dèiem, allà Jordi Basté, des del Parlament Europeu, al costat d'una comitiva també de representants dels partits i entitats independentistes i també del govern que s'han desplaçat fins allà. A la tertúlia tindrem Miquel Sàmper, advocat d'un altre dels exiliats, Lluís Puig, i Xavier Melero, que va portar la defensa de Joaquim Forn al judici del procés. Tots dos ens ajudaran a analitzar la sentència europea un cop surti i entendre'n quines conseqüències pràctiques té. Amb ells també seran Lola García i Ramon Rovira. A banda, a Madrid, el PP redobla la pressió sobre el PSOE perquè s'abstingui en una hipotètica investidura d'Alberto Núñez Feijó. Ahir el candidat popular va convidar els barons socialistes directament a amotinar-se contra Pedro Sánchez si el líder del PSOE no sabia fer-lo president. Un dimecres que ens acomiadarem, ara sí, de les mascaretes. Aquesta matinada ha caigut l'emergència sanitària en vigor des de fa 3 anys i mig i amb ella les poques restriccions que quedaven. Ara les autoritats recomanen dur mascareta quan tinguem símptomes d'una infecció respiratòria. Mentrestant, Meta, l'empresa matriu de Facebook i Instagram, confirma el que era un secret a veus. Farà la competència a Twitter amb una nova aplicació. Es dirà Threads, Fils, en català, i sortirà demà als Estats Units i divendres a la resta del món. Pere Mastre pitjarà l'ull de poll. Als esports, Carlo Ancelotti deixarà el Madrid al juny del 2024 i se n'anirà al Brasil a fer de seleccionador. Ho ha anunciat aquesta matinada el president de la Confederació Brasilera de Futbol, tot i que no hi ha confirmació del Real Madrid. A partir de les 11, també incorporarem aquí a l'estudi a Pere Solà Gimferrer i l'Alejandra Palés perquè ens parlin de sèries polítiques. I amb el Ramon Bartolí al diàling, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Cop d'ull a la matinada. Nil Sant Martí, Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Nil?
Doncs s'ha entrat tot a punt a Brussel·les, perquè aquest matí el Tribunal General de la Unió Europea ha declarat una mica el futur de Carles Puigdemont i de Toni Comín. El món RAC1 emetrà íntegrament a partir de les 8 des de la capital comunitària per sentir uns posicionaments que poden acostar els exiliats a Catalunya o que poden facilitar al jutge espanyol Pablo Llarena unes noves euroordres per extradir-los. Les sentències no tindran un efecte immediat ni tampoc definitiu, però són molt rellevants i mouen el tauler de joc. La clau de la qüestió, la immunitat dels líders independentistes, que recordem són eurodiputats. De fet, la sentència que coneixerem aquest matí fa referència al Parlament Europeu. Avui, en el fons, es jutja si el procés del suplicatori va ser correcte i just amb ells. L'Eurocambra ha defensat sempre que sí, que va ser un procés a més transparent, i en cas de derrota diuen que recorreran la decisió. Sí, com sigui, l'independentisme, que s'ha desplaçat en massa aquestes últimes hores a Brussel·les, serà ben present aquest matí a la capital de Bèlgica, com també hi serà el mateix govern de la Generalitat. La consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, que confia en el paper de la justícia europea.
Venim, no?, a nivell personal, però també en nom de tot el govern, com dic, a donar el suport i amb l'ànim de que sigui una sentència positiva i que, com sempre diem, que ens reafirmi en aquella justícia que sabem que només trobarem a instàncies europees i internacionals, no?, davant de les vulneracions que estem trobant de manera sistemàtica a l'estat espanyol.
Ben pendents, doncs, sobretot a partir de les 8 i la reunió del tribunal, que és a quarts de 10, podria donar a conèixer la sentència com a molt tard, a les 10. La lectura és a porta tancada, tot i que alguns mitjans poden emetre'n la senyal, i a les 12 hi ha convocada la roda de premsa dels protagonistes encapçalats per Carles Puigdemont.
Ho estarem seguint amb el Jordi Basté des del Parlament Europeu, també amb els enviats especials de RAC1, amb el Benet Íñigo, amb l'Adrià Santasusagna, amb el corresponsal de RAC1 a Brussel·les, amb el Lluís Tobar. Tot això per tenir també la reacció més ràpida i per poder analitzar, perquè com passa tot sovint amb aquestes sentències, una cosa és el que diu la literalitat, però després la interpretació que se n'ha de fer. N'estarem molt pendents, i també a les 12 del migdia, quan hi hagi la roda de premsa de l'equip jurídic de Carles Puigdemont i de Carles Puigdemont, per veure quina és la valoració que ells en fan. Què més tenim d'aquesta nit, Nil?
Doncs parlem de la precampanya de les eleccions espanyoles, perquè Santiago Abascal ha estat protagonista aquesta nit en una entrevista a Telecinco. Ha posat la catifa vermella al Partit Popular per parlar i entendre's. Després del 23J, el líder de Vox ho ha dit en una entrevista, ho dèiem ara, en què ha reclamat, a més, Alberto Núñez Feijóo, que sigui clar a l'hora de parlar de pactes.
Desde luego nosotros vamos a tender la mano para construir la alternativa y vamos a tender la mano al Partido Popular. Nuestra posición, aunque esta pregunta pueda resultar insuficiente, es mucho más clara que la del Partido Popular, que no se sabe con quién va a pactar.
Durant l'entrevista, Abascal s'ha referit a Pedro Sánchez com el líder de la manada a l'hora de parlar de la llei del només sí és sí, de les agressions sexuals. De fet, l'acusa d'haver deixat en llibertat a centenars de violadors i diu que no és comprensible que es pugui tornar a presentar una reelecció després del que va passar justament amb aquesta legislació.
Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo mira cap a una altra banda i furga en les paraules de Felipe González per arribar a un acord amb el PSOE perquè els socialistes li facilitin la investidura. En parlava a la presentació del programa electoral del 23J del PP.
Si gano las elecciones, llamaré al líder del Partido Socialista Obrero Español, sea quien sea, para que me deje gobernar. Y si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus varones para que le convenzan. Les puedo asegurar que tiene algunos sensatos, aunque ya quedan pocos.
Mentrestant, a Catalunya, Esquerra i la CUP celebren que l'ANC descarti demanar l'abstenció per les eleccions del 23J.
Sí, els republicans diuen que això demostra que l'independentisme sap el que hi ha en joc, mentre que els copaires fan una crida a omplir les urnes. En parlaven l'exconsellera i candidata dels republicans al Congrés, Teresa Jordà, i la diputada copaire, Laia Estrada.
L'independentisme i les seves bases saben perfectament que en aquestes eleccions ens hi juguem al país. Només hi ha una munició possible, i aquesta munició són les urnes.
Celebrem la decisió de l'ANC. Nosaltres volem que el 23 de juliol les urnes s'omplin de vots independentistes i antifeixistes.
Això després que les bases de l'Assemblea es manessin ahir la direcció de l'entitat votant en contra d'aquesta opció de boicot, si bé també és cert que la participació de la votació va ser molt baixa.
Més enllà de la política, l'Hospital Clínic confirma una nova filtració de dades de pacients i de treballadors.
Que és la tercera des del ciberatac que va patir el centre el mes de març. Alguns mitjans afirmen que els hackers han publicat ja totes les dades que van robar, però de moment l'hospital i l'Agència de Ciberseguretat no ho confirmen, només diuen que estan estudiant l'abast d'aquesta filtració i a quins pacients afecta. Hi ha tant dades personals com també diagnòstics. Els Mossos d'Esquadra recorden que publicar aquestes dades o fer-les servir pot suposar un delicte de revelació de secrets i avisen que perseguiran qualsevol persona que les faci servir.
Què més tenim de les últimes hores?
Doncs que Twitter s'explica arran de la polèmica pels límits al nombre de piulades que es poden veure al dia. Recordem que els qui no paguin la versió premium només poden veure'n 1.000 i els nous usuaris només 500 cada jornada. Doncs bé, segons l'empresa, han pres aquesta decisió per fer front als bots i a l'spam, per combatre, diuen, els comptes que es dediquen a extreure dades per construir models d'intel·ligència artificial. A més, afegeixen que no van poder avisar prèviament o que no van voler-ho fer perquè volien evitar que les persones que fan un mal ús justament de Twitter poguessin canviar el seu comportament i no ser detectats. Han insistit també, però, que aquesta mesura és temporal.
Doncs en aquest context, Meta, l'empresa de Mark Zuckerberg, està decidida a aprofitar el descontentament que tenen amb Twitter els seus usuaris i demà llançarà la seva alternativa a aquesta xarxa social.
No esperarà més dies, nova xarxa que es dirà Threads i que sortirà primer als Estats Units d'aquí a 24 hores mal comptades i no caldrà esperar gaire per poder-la utilitzar perquè aquí es podrà obtenir un dia després, demà passat, per aconseguir, a més, que pugui funcionar ràpidament, que pugui tenir una bona acollida, una arribada d'usuaris. Meta ja ha anunciat que aquesta nova aplicació permetrà transferir les llistes de seguidors i de seguits que un usuari ja tingui a Instagram.
Ahir en parlàvem, us ho avançàvem, perquè era una... Bé, era la crònica del que passaria perquè anava al Consell de Ministres i avui serà una realitat, i és que les mascaretes deixaran de ser obligatòries en l'àmbit sanitari.
Sí, això després que el Consell de Ministres espanyol aprovés ahir el final de l'emergència sanitària, s'ha de confirmar finalment amb la publicació del butlletí oficial de l'Estat, d'aquí a una hora i mitja mal comptada. Per tant, a partir d'ara les mascaretes només s'hauran d'utilitzar allà on ja es feien servir abans de la pandèmia, per exemple, els quiròfans. També es manté la recomanació per les persones amb símptomes. Reaccions d'aquesta decisió esperada per alguns. El Col·legi de Metges de Barcelona creu que és una mesura encertada. Tot i això, demana que es mantingui aquest ús de la mascareta en alguns espais. Ho ha explicat a RAC1 l'epidemiòleg Antoni Trilla.
Les unitats de cures intensives, les urgències, i finalment, que si tu ets una persona de risc, és recomanable fins a cert punt fer ús de la mascareta.
També des de la Federació d'Associacions de Farmàcies demanen prudència. Per contra, les residències aplaudeixen molt fortament la decisió de retirar-les. Diuen que així millorarà el benestar dels residents i també, per exemple, la comunicació amb els treballadors dels centres.
És curiós perquè fa 3 anys, el 2020, quan per aquesta època, encara no eren obligatòries les mascaretes pel carrer. Va durar un temps, va ser a partir del juliol just del 2020, quan ja portàvem ben bé 4 mesos de pandèmia, que van començar a ser obligatòries. I ara, 3 anys després, finalment deixen de ser obligatòries fins i tot en aquests espais. I bé, els epidemiòlegs, és normal que les continuïn recomanant perquè sempre preval la prudència, però, en fi, és una notícia que posa, tanca el cercle de tota aquesta pandèmia que ens ha acompanyat durant 3 anys i que és veritat que ara últimament, doncs, perquè la gent està immunitzada, perquè ha anat molt més a la baixa i perquè el virus també és molt menys virulent, doncs ja no estava tan d'actualitat, però que claríssimament ens ha marcat durant molts i molts mesos. Són les 6 i 12 minuts. Què més tenim, Nil?
Doncs que la Generalitat referma que no és partidària de rebaixar l'edat penal per detenir els menors de 14 anys que cometin delictes sexuals. Ho deia aquesta nit al 9C de RAC1 el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.
En relació a aquest cas i a qualsevol cas, soc molt poc partidari de modificar lleis quan es produeix l'alarma social, perquè prens decisions equivocades. Segona cosa, la intuïció en diu que en el Codi Penal no trobarem la resposta en aquests problemes. La resposta la trobarem en la reeducació, en la responsabilització d'aquests menors i dels seus pares.
Tot plegat després de l'onada d'agressions, algunes d'elles grupals, amb menors d'edat implicats. Tal com us va avançar a RAC1, el govern ha creat ja un grup d'experts per abordar aquestes agressions comeses per adolescents. D'aquí a 3 mesos hauran de presentar propostes per actualitzar el protocol de treball amb els menors agressors que passen a mans de la DGAIA.
Per cert, que el jutjat ha decretat presó provisional per un home acusat d'una violació a Blanes.
Sí, la víctima va presentar denúncia a finals de juny i l'endemà, el dia després, la seva mare va veure el presumpte agressor pel carrer mateix a Blanes i va alertar la policia local que el va detenir. Ara, com dèiem, un jutge n'ha ordenat l'ingrés provisional a la garjola i sense fiança.
I els municipis que no tenen caixer automàtic rebran la visita d'una oficina bancària mòbil cada 15 dies.
La Generalitat ha decidit pagar als bancs perquè facin ruta pels pobles que no tenen aquest servei financer. No són pas pocs, en són 503 de tot Catalunya, per tant, més de la meitat dels municipis del país. Aquest servei itinerant es posarà en funcionament l'any vinent i funcionarà amb autobusos, amb un treballador d'una entitat i amb les funcions d'un caixer automàtic i de gestió dels tràmits que es fan al banc. El govern ara farà consultes a les entitats per veure quines estan interessades de participar al projecte.
Pràcticament un quart de set del matí. Avui comença el Cruïlla 2023. Seran 4 dies de programació al Parc del Fòrum de Barcelona i que tenen com a caps de cartell, entre altres, Franz Ferdinand, com ara sentíem, o també The Offspring. T'agradava The Offspring, Pedrol?
Mira, tenia un CD del meu germà, que sí que li era molt fan, però no, jo no tenia el gust al mateix gust que ell, no.
No,
però,
eh?
No, tu sí, eh?
Sí, home, a mi em va enganxar aquella adolescència. Això estava... Aquesta cançó igual té... Mira, t'ho diré exactament, té 14-15 anys.
Bueno, no, sí, sí, a mi em va pillar una mica més jove que
tu. Ah, més petit. Sí. Tu ets més d'això.
Ara. Ballam aquesta melodia
moderna a una pista... Sí, no, ets més d'un telèfon o no?
Sí, 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 sí. De fet, hi ha una cançó que ara no recordo, que m'agrada molt.
Perfecte. No, molt bé, molt bé. Claríssimament ets Antonia Font. En fi, que a banda d'Antonia Font també hi seran Stay Home, Sidoní, Viva Suècia o Humara Portuondo, entre molts d'altres. El tret de sortida el donen avui Triquell, la rapera argentina Nicki Nicole i el gallec Sen Senra.
Quina credibilitat explico jo ara als esports.
Bueno, almenys espero...
La buscaré, la cançó, per aquesta.
Val, no, no, vale. Contentíssim. A banda del que sí que potser sí. Domines una mica més, què tenim d'aquesta nit i matinada?
Mira, que Carlo Ancelotti serà el seleccionador del Brasil a partir de la Copa Amèrica del 2024. Ho ha anunciat aquesta matinada el president de la Confederació Brasilera de Futbol. Per tant, ja és oficial. De fet, Endaldo Rodríguez ha donat per fet que l'italià no renovarà amb el Madrid més enllà del mes de juny de l'any vinent. De moment, la canarinha ha posat al càrrec un seleccionador interí, Fernando Diniz, però ja ha deixat clar que vol que Ancelotti sigui el seu nou entrenador.
Sorprenent que això s'anunci sense ningú saber-ho el president de la Confederació Brasilera.
Sí, ja fa mesos que ens sentíem a parlar, que era un secret a veus, de domini públic, però vaja, que sí que ho ha anunciat aquesta matinada en una entrevista al diari Globo del Brasil.
Què més tenim?
Que mitjans de Turquia i de Madrid donen per fet que Florentino Pérez li ha guanyat la partida al Barça per endur-se Arda Güler, que és aquest migcampista de 18 anys que apunta a ser un dels grans talents dels propers anys, i que més enllà d'això, avui està previst que el Barça faci oficial la incorporació d'Íñigo Martínez, que arriba lliure de l'Atlètic de Bilbao, i fa pinta que en els propers dies també pot fer-se oficial l'acord amb el brasiler Vitor Roque, que seria jugador del Barça a partir del proper mes de gener.
També tenim d'aquesta nit i matinada que la UEFA confirma l'expulsió de l'Osasuna de la Conference League per un cas de compra de partits ara fa 10 anys.
El comitè d'apel·lació ha desestimat el recurs del club navarrès i ara l'Osasuna anirà al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport per no despenjar-se de la tercera competició europea. Si el TAS manté la sanció, serà l'Atlètic de Bilbao qui jugui aquesta conference. I ahir la Lliga va fer públic que el Girona començarà la temporada el diumenge 13 d'agost al camp de la Real Societat a 6:15 de la tarda, mentre que el Barça jugarà a 9:45 de la nit al camp del Getafe. Pel que fa a la segona jornada, Girona-Getafe diumenge 20 d'agost a 6:15 de la tarda i Barça... Getafe, tinc apuntat, ara això ho revisarem, sí, perquè evidentment no està bé, a 7:45. I a segona, l'Espanyol comença el camp de l'Albacete el diumenge 13 d'agost a 7:45 del vespre i rep el Racing dissabte 19 també a 7:45. A l'Espanyol, l'Aleix Vidal no continuarà al club blanquivau la temporada vinent i tot plegat el dia en què RAC1 us vam explicar que Andrés Iniesta té una oferta per jugar la temporada que ve a l'Inter de Miami juntament amb Leo Messi i també amb Sergio Busquets.
Què, Mònica?
Està plovent ja.
Està plovent
ja. En algunes comarques, sí. Ara mateix plou entre Osona, el Gironès, el Berguedà i el Bages. Està descarregant a més amb ganes. I ara al matí es poden escapar també alguns ruixats entre la costa de Barcelona i la costa Daurada. I després a la tarda quedaran més concentrats al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, Camp de Tarragona o comarques interiors de Girona. Per tant, una tarda més marcada per aquestes tempestes que ahir també van descarregar amb força i van deixar alguna pedregada. Doncs avui es podria repetir, de fet, hi ha aquests avisos dels Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja i possibles aiguats i també pedregades, sobretot a la tarda, tot i que ara al matí doncs ja tenim aquests ruixats cap a punt, sobretot del Prepirineu, i després se'n poden formar alguns durant el matí en punts de la costa. Baixen una mica les temperatures a les comarques interiors i, en canvi, pugen a les comarques del sud, amb màximes de 25 a 30 graus. Demà es mantindrà el temps insegur durant tot el dia, sobretot al sud, Pirineu i Prepirineu, amb ruixats més intensos de cara a la tarda. Divendres tindrem un matí tranquil i després a la tarda ja xàfecs només concentrats cap a l'extrem nord de Catalunya, i al cap de setmana es manté el sol i les temperatures més altes. Farà més calor, sobretot diumenge, que no pas dissabte, i pujar una mica més la temperatura també a principis de la setmana que ve.
Per cert, Pedrol, ja ho hem aclarit, eh?
Sí.
La primera jornada, el Girona, és Real Societat Girona, diumenge 13, a 6:15. Uh-huh. Per cert, per DAZN la Liga, ja hi ha el canal també decidit. I aquell mateix diumenge 13 d'agost, Getafe-Barça, a 10:15, uh-huh, per DAZN la Liga. I la segona jornada, la del 20 d'agost, que és també diumenge, també a 6:15, Girona-Getafe, uh-huh, i a 8:15, Barça-Cádiz.
Exacte.
Val. Doncs tot aclarit.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
6:20, el diàling. Hola, Ramon.
Bon dia, què tal?
Bon dia.
Com estem?
Bé.
Ja tenim el jefe d'excursió. La mínima que pot, agafa un avió i vinga.
Sí, avui, ara està il·lusionat d'aquest final de temporada, haver d'anar a Brussel·les.
Sí, venga, jo ahir li vaig notar. A més, clar, se'n va cap a llocs on fa més fresca que aquí, vull dir que digue-li tonto, saps?
Sí, sí, no, més Brussel·les, ciutat, vull, precioses, o sigui, una activitat cultural nocturna, en fi, és meravellós allò.
Oi que sí?
Sí, sí.
Estàs amb les meves. Bueno, molt bé. Tu com estàs? Com et sents?
Bé.
Bé, fantàstic. I tu, Albert?
Bé, estupendament.
És que, clar, són dos Alberts ara, aquesta hora, sí. És una mica...
Sí, sí. Estic bé.
Així que t'agrada Antonio Font.
Sí, mira, ja trobo la cançó, eh? És bueno. Wow Yeah.
Sí, sí. Ah, mira. Sí, sí. I com fa?
Bueno, ara no te la faré, però sí que vam fer un flash mob d'aquells que estaven de moda a l'escola i d'això la recordo, eh?
Ah, molt bé.
Sí, sí, sí.
I realment ets ben... És ben... Un fan d'aquest?
Sí, 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 sí.
Total, eh?
Ai, senyor. Bueno, anem al diàleg, si de cas, perquè també es va fent tardet i tampoc voldria després... És de dilluns, la consideració esportiva que va fer Santi Segurola, l'exfutbolista i guanyador de Masterchef, Eneko Fernández de Garayalde.
¿Te acuerdas tú, Segurola, o no?
Bueno, yo lo único que puedo decir es que me parece que me puede llevar la contraria, ¿eh? Que no jugó el primer partido del Barça contra el Premia, en Premia, el primer partido del Barça de Guardiola. Y creo que fue una gran experiencia para todos.
Sin duda. Antes de nada, lo siento, pero te tengo que llevar la contraria porque sí que jugué titular ese partido.
¿Ah, sí?
Vaja, me va a fallar la memoria. Que también es verdad que parlaba hace ya muchos años, ¿eh? Pero me va a agradar. Això de... Faig una consideració i...
Ja, ell ja ha vist, també, poder llevar la contrària, efectivament.
Sí. Que m'estàs xafant el tall, perquè... Allò, però si, no, més a no, més, no. Però si més a més em veu avisar a vosaltres.
Sí, clar, però... perquè si te n'has desavantat tu...
No, perdona, perquè estava muntant altres coses, vale, guapo? Mira, si està agafant ja el to del jefe, eh? El tio, és que el jove que és.
El jove que és.
Bueno, va. 6:22.
Avui volia posar una cançó que... El tema és, a veure, ho torno a explicar bé. Aquesta temporada ja hem estat a Brussel·les, perquè en un altre cas hi havia una sentència que afectava Lluís Puig i també Jordi Basté era a Brussel·les, i aquell matí jo no hi era perquè crec que va coincidir amb el Benidorm Fest i hi havia el Sergi Embudio, o no sé si amb què va coincidir, però jo no hi era. I em va dir, hosti, quina cançó poso i tal, i vaig dir, hi ha una cançó molt xula sobre Brussel·les, d'Àngel, que és una artista de Brussel·les, precisament, que és molt xula, i es diu Brussel·les Getem, que fa molt pel dia. Però no me'n recordava que li havia dit. I llavors ahir li vaig dir, escolta, quina cançó vas posar? I aquesta, i vaig dir, ostres, ara no la puc posar.
Clar.
Però hi ha un altre artista, que és belga, que és molt bo, que es diu Stromae, que ara ha reaparegut perquè portava uns anys que va decidir deixar la música, i que fa uns anys, ben bé, ja gairebé deu fer 8 anys, que va fer aquesta cançó que es diu Papauté.
d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? 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 Papa, dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es?
Aquest papa ho té per despertar un dimecres més, és 5 de juliol, falten 3 minuts per 6:45.
El món a RAC 1.
Fins a 6:45, més notícies. La proliferació de motos aquàtiques a la costa de Tarragona està creant molt malestar entre els usuaris d'algunes platges i especialment entre els nedadors, tant federats com amateurs. Els clubs esportius de la zona asseguren que sovint les motos van a massa velocitat, condueixen de forma temerària i posen en risc els banyistes perquè hi passen molt a prop. Des de Tarragona, Sílvia Berbis, bon dia.
Bon dia. Clubs i entitats esportives han posat el crit d'alerta, sostenent que mai com enguany havien vist tantes embarcacions a motor i vinculen el fet a l'obertura de 3 establiments que enlloguen al port de Tarragona. El problema, diuen, és que alguns motoristes conduixen temeràriament a gran velocitat i traspassant la línia de boies grogues per on neden els seus esportistes i també nedadors aficionats. Els establiments asseguren que els seus clients respecten la normativa i apunten als particulars. Siga com siga, els clubs reclamen que intervinguin les autoritats abans de lamentar cap víctima. Àngel Palau és representant del club de vela Platja Llarga.
I hem vist motos fent com a espècie d'eslàlom al costat mateix de les boies. A lo millor sí que van fora de les boies, però no van als 50 metres. I te sents molt indefensos, els nedadors se'n deien molt indefensos quan estem nedant, i sí, sobretot si va sol, no? I després hi ha els casals d'estiu, els nens això, i els monitors els hi preocupa.
Els clubs i entitats calculen que arriben a 1.000 els nedadors que habitualment practiquen practiquen el seu esport en esta zona del litoral.
De Tarragona a Lleida, perquè la policia local ja ha trobat una narcollanxa amagada en una casa d'una partida, fora del nucli de la ciutat. És la primera vegada que es troba un vehicle com aquest a Ponent. Ara la policia investiga si pertany a alguna banda en actiu, quant de temps fa que és allà i com hi va arribar. Des de Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia, es tracta d'un vehicle modificat per poder transportar en un espai molt reduït grans quantitats de fardells de droga. Està equipada amb diversos motors que permeten anar a molta velocitat per així poder escapar de controls policials. En el mercat il·lícit, aquesta embarcació podria superar els 100.000 euros. La Guàrdia Urbana va trobar la llanxa en un patrullatge preventiu per l'Horta de Lleida i en tractar-se d'un vehicle vinculat amb el narcotràfic, es van posar en contacte amb la Guàrdia Civil, que se n'ha fet càrrec de la investigació. Pel que sembla, aquest vehicle fa molt temps que està en aquesta casa.
I de Lleida al Pirineu, perquè dos investigadors de la Universitat de Barcelona han trobat a Suïssa 6 peces de pintura romànica catalana que van desaparèixer fa més de mig segle. Són en concret de diverses parròquies del Pallars Sobirà i de la Val d'Aran. Bon dia i bona hora. En Ponent, arribat a 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Pendents aquest matí del Tribunal General de la Unió Europea, que ha d'aclarir el futur de Carles Puigdemont i Toni Comín.
La sentència sobre la seva immunitat com a eurodiputats podria costar als exiliats altre cop a Catalunya o facilitar Pablo Llarena que demani noves euroordres. A partir de les 8 emetrem el món a RAC1 des de Brussel·les per seguir els posicionaments del Tribunal.
De la precampanya espanyola, Santiago Abascal diu obertament que vol pactar amb el PP després de les eleccions espanyoles i demanar als populars que siguin clars també.
Ho deia a Telecinco, de moment però Alberto Núñez Feijóo mira cap a una altra banda i aposta per arribar un acord perquè els socialistes li facilitin la investidura, ho va dir a la presentació del programa electoral del PP, que proposa, entre d'altres, que el castellà sigui vehicular a Catalunya.
Les bases de l'Assemblea Nacional Catalana rebutgen demanar l'abstenció a les eleccions espanyoles.
Un 60% dels socis van esmenar la direcció i van votar en contra d'aquesta opció, inclosa el full de ruta de l'entitat. Tot i així, l'ANC assegura que pressionarà els partits per mantenir la confrontació amb l'Estat.
L'Hospital Clínic confirma una nova filtració de dades de pacients i de treballadors.
És la tercera des del ciberatac que va patir el mes de març. Alguns mitjans afirmen que els hackers han publicat totes les dades que van robar, però de moment l'hospital i l'Agència de Ciberseguretat no ho confirmen.
Twitter dona explicacions sobre els límits del nombre de piulades que es poden veure al dia.
Diuen que han pres aquesta decisió per fer front als bots i a l'espam. Això mentre Meta ja té a punt la seva alternativa a la xarxa social, es dirà Threads i estarà disponible demà als Estats Units i divendres a Europa.
Adeu a l'obligatorietat de les mascaretes arreu a partir d'avui.
Un cop es publiqui el BOE, ja no s'hauran de portar als hospitals, residències, farmàcies o clíniques dentals. De fet, només serà obligatori dur-les on ja es feia abans de la pandèmia, com per exemple els quiròfans.
Els municipis que no tenen caixer automàtic rebran la visita d'una oficina bancària mòbil cada 15 dies.
La Generalitat ha decidit pagar els bancs perquè facin ruta pels pobles que no tenen aquest servei financer. Són 503 a tot Catalunya, més de la meitat del total del país. El servei començarà l'any vinent.
Són una jornada en què comença el Festival Cruïlla.
Avui estaran Triquell, Nick i Nicole i Sencenra, però durant 4 dies hi passaran pel Parc del Fòrum altres artistes com Franz Ferdinand, The Offspring, Rubén Blades, Antonia Fonos, Day Homes.
I els esports, Carlo Ancelotti serà el nou seleccionador del Brasil a la Copa Amèrica del 2024.
Sí, ho ha confirmat aquesta matina del president de la Confederació Brasilera, que dona per fet que Ancelotti no renovarà amb el Madrid més enllà del 24. De moment, el club blanc no n'ha dit res al respecte. El Barça avui està previst que el club faci oficial el fitxatge d'Iñigo Martínez, alhora que també té lligat el brasiler Vitor Roque. En canvi, el Madrid l'ha avançat pel turc Arda Güler. I la UEFA ha confirmat l'expulsió de l'Osasuna de la Conference League per un cas de compra de partits d'ara fa 10 anys. El club navarrès ho tornarà a recórrer.
Són els titulars d'aquest dimecres 5 de juliol. Una jornada inestable pel que fa al temps. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
De fet, a aquesta hora del matí ja comencen a caure alguns ruixats i fins i tot xàfecs en punts del país.
Sí, ara mateix estan descarregant entre el Berguedà i el Bages. També hi ha alguns xàfecs cap a la Selva, el Gironès i la Garrotxa, i a mesura que avanci el matí se'n podrien formar alguns entre la costa de Barcelona i també la costa de Tarragona. I després a la tarda aquestes tempestes quedaran més concentrades al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, punts del Camp de Tarragona o també l'interior de les comarques de Girona. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja un dia més del Servei Meteorològic de Catalunya i no es descarta alguna pedregada o algun aiguat. Baixen les temperatures diurnes cap a les comarques interiors, afluixa una mica la calor i, en canvi, pugen a les comarques del sud. Moltes màximes es mouren entre els 25 i els 30 graus.
I justament parlem de temperatures, les que tenim a aquesta hora.
24 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 22 graus a Lleida, 19 a Girona, 16 a la Vall d'en Bas, 18 a la Bisbal d'Empordà i 17 a Solsona.
I pel que fa a la mobilitat, amb molta tranquil·litat a aquesta hora del matí a les carreteres, sense incidències, només alguna petita retenció a la renda litoral, i pel que fa al transport públic també funcionament amb normalitat, llevat de les obres que, recordem, continuen en alguns punts de la xarxa de Rodalies. És el cas de la retallada, per exemple, de serveis, menys trens a les línies R4 o R8 per les obres del corredor mediterrani. Són les 6 del matí, 34 minuts.
El món a RAC 1.
D'un matí en què despertem ja ben pendents de la capital europea, de Brussel·les, avui, nou capítol de la partida europea entre el Tribunal Suprem Espanyol i els líders independentistes que van marxar a l'exili. El Tribunal General de la Unió Europea definirà d'aquí a unes hores els propers moviments d'aquesta qüestió. Decisions de la justícia europea que poden acostar Carles Puigdemont i Toni Comín a Catalunya o bé que poden facilitar al jutge espanyol Pablo Llarena unes noves euroordres per a extradir-los. Les sentències no tindran un efecte immediat, tampoc definitiu, però seran molt rellevants i mouran el tauler del joc que va començar justament amb l'eclosió del procés el 2017 i la marxa, recordem-ho, d'una part dels líders independentistes a l'exili en aquell moment, en aquella tardor. La clau de la qüestió, la immunitat que, recordem, tenen justament Puigdemont i Comín com a eurodiputats. Detalls amb la meta especial de RAC1 a Brussel·les. Benet Iñigo, bon dia.
Bon dia. El Parlament Europeu va aprovar fa dos anys el suplicatori demanat per Espanya per retirar la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí. I avui els jutges europeus han de dir si aquest suplicatori va ser correcte o no. La defensa dels independentistes destaca que el Suprem no era competent per demanar-lo o que el president i el ponent d'aquella comissió, un de Ciutadans i l'altre del grup de Vox, no eren imparcials i per això s'ha d'anul·lar aquella decisió. Què pot passar? Si la sentència confirma la immunitat, els advocats de Puigdemont demanaran immediatament al Suprem que retiri l'ordre de detenció contra seu, que avui només existeix dins l'Estat. Per tant, si guanyen, creuen que estaran més a prop de casa. Si, en canvi, el TGUE dona per bo el suplicatori, donen per fet que Llarena farà noves euroordres. Ara bé, encara podrien presentar un recurs a la justícia europea, per una banda, i de l'altra començaria un nou procés a la justícia belga, i caldria un nou suplicatori, perquè l'anterior era per sedició, un delicte que ja no existeix. Per tant, si perden, no és sinònim d'extradició immediata. I encara hi ha una tercera opció sobre la taula. Justament perquè la sedició ja no existeix, els jutges europeus poden rentar-se les mans, dir que el suplicatori en qüestió ja no té sentit i tanquin la carpeta sense donar la raó ni als uns ni als altres.
Doncs d'això en sortirem de dubtes. D'aquí a 3 o 4 hores a tot estirar, perquè el tribunal es reuneix a quarts de 10 del matí i podria donar a conèixer la sentència cap a les 10. La lectura és a porta tancada, tot i que alguns mitjans en poden emetre el senyal. A les 12 del migdia està convocada una roda de premsa dels afectats, principalment Carles Puigdemont, Toni Comín, també Clara Ponsatí i les defenses de tots ells per tal de valorar el text que hagin conegut després d'haver-lo pogut llegir certa estona. Seguim a Brussel·les amb el corresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. Com és habitual, els dimecres a Luxemburg, el Tribunal General de la Unió Europea té damunt la taula una desena de sentències per llegir. El Tribunal no ha revelat l'ordre de la lectura, però se sap que la faran conèixer de manera breu, amb els punts bàsics, entre 9:15 i les 10. La lectura és a porta tancada, tot i que alguns mitjans en podrien emetre la senyal en directe des de la sala de premsa. Després de la lectura, amb els punts bàsics, coneixerem la lletra petita d'aquesta sentència. I a les 12 del migdia, després d'haver-la analitzat, Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i els seus advocats han convocat una roda de premsa al Parlament Europeu.
De fet, la sentència que coneixerem aquest matí fa referència precisament al Parlament Europeu. El que es jutja, en el fons, és si el procés del suplicatori va ser correcte i just, si ho va ser retirar justament aquesta immunitat als eurodiputats. Parcialment, l'Eurocambra ha defensat sempre que va ser un procés transparent i, en cas de derrota, també recorreran la decisió del Tribunal, Lluís.
Hi ha molt en joc avui al Parlament Europeu perquè no hi ha precedents d'una derrota d'un cas de suplicatori. Ahir fons de l'Eurocambra van confirmar a RAC1 que en cas de derrota també recorreran la decisió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ara bé, les mateixes fonts apel·len a la prudència, diuen que això és una primera instància del cas i confien en la honorabilitat i transparència del procés. De fet, en la vista del cas, celebrada el novembre, l'advocat del Parlament Europeu va al·legar com a argument a favor de la retirada de la immunitat que probablement els tres eurodiputats van aconseguir l'escó de manera il·legal, ja que no van jurar la Constitució espanyola. A més, va defensar el tracte exquisit que en tot moment ha tingut el Parlament amb els eurodiputats i va treure pit de la transparència dels processos de suplicatori. Un suplicatori que, per cert, Puigdemont, Comín i Ponsatí van perdre en una de les votacions més ajustades en un cas així. 400 vots a favor, però fins a 298 en contra i 45 abstencions.
Doncs de tot plegat que n'estarem molt pendents. A partir de les 8 en punt del matí ja el món a RAC1 íntegrament des de Brussel·les, amb Jordi Basté al capdavant, cap a les 10 que podrem conèixer el detall d'aquesta sentència, si no hi ha sorpreses. A les 12, la roda de premsa, ara ho sentíem justament, dels líders independentistes exiliats. Per tant, programa especial que avui s'allargarà més enllà de migdia aquí a l'antena de RAC1. Ara passen 10 minuts de 6:45. I, sens dubte, aquesta sentència també afectarà, influirà a la campanya de les eleccions espanyoles, que és a punt de començar. Ho farà d'aquí a una mica més de 24 hores. En tot cas, les últimes hores, el que ha estat notícia han estat dos aspectes, dues entrevistes televisives. Sens dubte, una precampanya, veurem com va la campanya, però una precampanya que està sent marcada bàsicament per les intervencions a televisió dels principals líders polítics de l'Estat. En el cas de les últimes hores, dos protagonistes, ho dèiem ara, Pedro Sánchez, primer, ahir al matí, a Telecinco, amb Ana Rosa Quintana, per una entrevista en què, de nou, es va convertir més en un cara a cara entre la periodista, entre la presentadora i el candidat del PSOE a la reelecció, que no pas en un format clàssic d'entrevista periodística. Va ser un enfrontament directe fins al punt que el president espanyol va acabar fent preguntes a la periodista mateix. Van topar per tot, però sobretot pels pactes a què ha arribat el govern del PSOE i de Podem amb altres partits aquesta legislatura que ara acaba.
Nosotros no estamos gobernando con Bildu.
No, no, que le apoyamos.
No, Bildu ha pactado con el Partido Socialista y con el gobierno de coalición determinadas leyes en el Parlamento. El Partido Popular con Vox está gobernando. Tiene consejeros, consejeras, presidentes de Parlamento Autonómico y están pactando retrocesos sociales.
Pactes, ara ho sentíem, sobretot va sortir el nom de Bildu per fer de nou referència, encara que no hi hagi un lligam entre Bildu i ETA, va tornar a sortir justament l'antiga organització armada i es van enganxar també amb Catalunya, Agustí.
Sí, ho van fer amb retrets molt durs d'Ana Rosa Quintana, que acusava Sánchez d'haver mentit sobre els indults i la sedició, una tesi que el president espanyol no compra, nega que sigui cap mentida, sinó diu que és una rectificació i que fer això és de savis quan el resultat és bo.
Hay muchos telespectadores que seguro no le han gustado las imágenes que usted ha puesto, no le han gustado ver que los líderes independentistas, bueno, pues salieran de la cárcel. Pero tomé esa decisión arriesgada sabiendo que pedía un voto de confianza para construir convivencia en Cataluña. Y hoy, afortunadamente, Cataluña no es uno de los principales problemas de los ciudadanos y ciudadanas.
També van topar i molt per la llei del només si és si. Ana Rosa Quintana va acabar admetent que hi ha aspectes molt positius de la llei, però deia que el temps que es va trigar a esmenar-la és inacceptable.
Però la campanya televisiva no és una exclusiva, ara ho dèiem, de Pedro Sánchez. Tots els candidats espanyols s'hi han abonat i aquesta nit passada Santiago Abascal passava per la mateixa cadena Telecinco i posava la catifa vermella a entendre's amb el PP a partir del 23 de juliol en l'àmbit estatal. És una de les imatges de la precampanya, els populars fent esforços dantescos per agafar tota la distància que sigui possible amb els ultres, mentre Vox mostra ben clarament que l'únic soci possible i que volen, que tenen, són els populars. Per això Abascal li demana a Alberto Núñez Feijóo que sigui clar amb els pactes.
Yo creo que lo más importante es aceptar el veredicto de las urnas y una vez que los españoles nos pongan en la posición que nos pongan, si toman la decisión de que Vox se convierte en decisivo en primer o en segundo lugar, desde luego nosotros vamos a tender la mano para construir la alternativa y vamos a tender la mano al Partido Popular. Nuestra posición, aunque esta pregunta pueda resultar insuficiente, es mucho más clara que la del Partido Popular, que no se sabe con quién va a pactar.
Doncs bé, just una estona abans que Abascal intervingués a Telecinco, Alberto Núñez Feijóo el que deixava clar és que busca pactes, acords alternatius que no impliquin a l'ultradreta. Ha furgat les últimes hores en les paraules de Felipe González, de la vella guàrdia del PSOE, perquè els socialistes espanyols arribin a un acord, facilitin, si més no, la investidura de Feijóo en cas que guanyi el PP i que, si no hi ha aquesta abstenció del PSOE, l'ultradreta Vox sigui imprescindible. Feijóo en parlava a la presentació del programa electoral dels populars per aquest 23 de juliol.
Si gano las elecciones, llamaré al líder del Partido Socialista Obrero Español, sea quien sea, para que me deje gobernar. Y si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus varones para que le convenzan. Les puedo asegurar que tiene algunos sensatos, aunque ya quedan pocos.
Un programa electoral que van presentar ahir els populars i que, a banda de tots els punts que ja havien sortit els últims dies a la premsa, també inclou d'altres de contundents, per exemple, per carregar-se l'aprenentatge lingüístic amb la immersió que hi ha a Catalunya. Detalls des de Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, el PP deixa per escrit les línies mestres del seu hipotètic govern espanyol. Bàsicament se centra en l'antisanchisme, un canvi radical en el model econòmic i una ofensiva contra el català i l'independentisme. D'entrada, Feijó vol que el castellà tingui el mateix pes que el català a les aules. Parla d'un model d'equilibri lingüístic. També pretén canviar la llei dels indults, vol recuperar la sedició i incloure al Codi Penal el delicte per referèndums il·legals. Feijó assegura que si arriba a la Moncloa els independentistes no tindran res a dir.
Llevamos demasiados años viendo cómo se somete el interés general a las exigencias del independentismo. Acabar con esto es el primer compromiso que asumo. Las políticas de Estado tienen que estar por i encima de todo.
El programa del PP també preveu deixar en paper mullat la llei trans, derogar la del només si és si, eliminar la de memòria històrica i canviar la norma per allunyar la justícia de la política. De les propostes econòmiques, per cert, pràcticament no se'n concreta cap.
I a Catalunya, l'actualitat sobre aquestes eleccions espanyoles passa per la decisió de l'Assemblea Nacional Catalana de finalment no demanar l'abstenció al votant independentista de cara a aquests comicis espanyols. Esquerra i la CUP celebren que justament les bases de l'ANC hagin optat per aquesta decisió. Els republicans diuen que això demostra que l'independentisme sap el que està en joc, mentre que els cupaires fan una crida a omplir les urnes. En parlaven l'exconsellera i candidata d'Esquerra al Congrés, Teresa Jordà, i la diputada cupaire Laia Estrada.
L'independentisme i les seves bases saben perfectament que en aquestes eleccions ens hi juguem al país. Només hi ha una munició possible i aquesta munició són les urnes.
Celebrem la decisió de l'ANC. Nosaltres volem que el 23 de juliol les urnes s'omplin de vots independentistes i antifeixistes.
El cas és que la decisió de l'Assemblea no l'ha pres pas la direcció de l'entitat, sinó les bases en aquesta votació que organitzaven i que, de fet, han esmenat la plana justament a la direcció de l'ANC. Rebutgen demanar aquesta abstenció. Un 60% dels socis que van participar de la votació van votar en contra d'aquesta opció que, recordem, estava inclosa al full de ruta de l'actual direcció de l'ANC. Deixem ja la crònica política quan falten 13 minuts per les 7 del matí. Altres qüestions, l'Hospital Clínic de Barcelona confirma una nova filtració de dades de pacients i de treballadors. És la tercera des del ciberatac que va patir el centre el mes de març. Alguns mitjans afirmen que els pirates informàtics han publicat totes les dades que van robar. De moment, però, l'hospital i l'Agència de Ciberseguretat no ho confirmen pas. Només diuen que estan estudiant l'abast d'aquesta filtració i a quins pacients afecta.
El grup Ransom House va robar més de 4 terabytes de dades amb els noms, números de telèfon, adreces, contractes i dades bancàries dels treballadors i també informes mèdics dels pacients o informació sobre tractaments experimentals. Per alliberar la informació demanaven un rescat de 4 milions d'euros que el govern sempre ha insistit que no pensa pagar. Els Mossos d'Esquadra recorden que publicar aquestes dades o fer-les servir pot suposar un delicte de revelació de secrets i avisen que perseguiran qualsevol persona que les utilitzi.
I després de 1.207 dies des d'avui, les mascaretes deixen de ser obligatòries a l'àmbit sanitari. El Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar ahir el final de l'emergència sanitària i com a conseqüència s'eliminen les poques restriccions que quedaven, per exemple, aquesta obligatorietat. Per tant, a partir d'ara, mascaretes que només s'han de fer servir allà on ja es feia abans de la pandèmia, com per exemple els quiròfans dels hospitals. També es manté la recomanació de dur-ne per les persones que tinguin símptomes. Laia Colomer.
Sí, formalment ja no hi haurà cap normativa que reguli l'ús de les mascaretes. A banda de CAPs i hospitals, farmàcies i residències de gent gran, tampoc seran necessàries, per exemple, les clíniques dentals o consultes de fisioterapeutes, on encara ara s'havien de portar. Pel que fa als espais hospitalaris més delicats, on s'atenen les persones més vulnerables, com UCIs o quiròfans, s'utilitzaran exactament com abans del 2020. El ministre de Sanitat, José Miñones, demana aplicar el sentit comú.
Las recomendaciones
pues se centra en los centros sanitarios, la necesidad de reforzar desde luego el uso de la mascarilla en determinados contextos y siempre para aquellas personas que sean sintomáticas, pero también en el caso de los profesionales y las profesionales sanitarias cuando estén tratando con casos sintomáticos, o también para las personas que trabajan en las UCIs, en referencia a las UCIs, o en unidades de pacientes que sean vulnerables, pues se recomienda el uso de la mascarilla.
Com sentíem, també es manté la recomanació per qualsevol persona amb símptomes d'infeccions respiratòries, sigui quina sigui.
Doncs, reaccions a aquest anunci, el Col·legi de Metges de Barcelona i la Federació d'Associacions de Farmàcies creuen que és encertada, però demanen que la mascareta es mantingui en espais com les UCIs, les urgències o per les persones vulnerables. Qui sí que aplaudeix amb les orelles la decisió són les residències de gent gran, que, de fet, feia ja uns quants mesos que ho reclamaven.
Sí, la presidenta d'ACRA, Cinta Pascual, està convençuda que això millorarà el benestar dels residents.
Sobretot estem contents per tornar a poder parlar amb les persones grans que cuidem de cara a cara, sense la mascareta pel mig i amb total dedicació amb ells. És un moment que l'hem d'aprofitar després de més de 3 anys amb la mascareta.
La decisió d'eliminar l'obligatorietat de la mascareta ha arribat 2 mesos després que l'Organització Mundial de la Salut declarés el final de l'emergència sanitària internacional. De fet, a Catalunya fa un any que no hi ha cap onada i només hi ha 7 persones amb Covid a les UCIs.
I els municipis que no tenen caixer automàtic rebran la visita d'una oficina bancària mòbil cada 15 dies a partir de l'any que ve. Ho ha decidit la Generalitat, que de fet pagarà els bancs perquè facin ruta per tots aquells pobles que no tenen oficines. Són més de la meitat dels municipis del país. Aquest servei itinerant, ho dèiem, es posarà en funcionament durant el 2024.
El servei es farà amb un autobús, amb un treballador d'una entitat que recorrerà cada 15 dies tots els pobles i oferirà les funcions d'un caixer automàtic i també permetrà fer els tràmits que es fan al banc. El govern ara farà consultes a les entitats per veure quines hi estan interessades i després farà la licitació perquè les unitats mòbils es posin en marxa a partir de l'any que ve. Ho ha explicat la consellera d'Economia, Natàlia Mas.
La voluntat del govern és que hi hagi diverses oficines mòbils de serveis financers que visitin tots els municipis de Catalunya, els que esmentàvem amb una periodicitat quinzenal, és a dir, a cada poble hi hagi presència d'aquesta oficina mòbil 2 vegades al mes. Una oficina on, reitero, es podran retirar diners, però també fer els tràmits habituals, doncs, de qualsevol oficina bancària.
La consellera es queixa que l'Estat fins ara no hagi fet res per abordar aquest problema. Recorda que el Parlament va presentar una proposta al Congrés per obligar els bancs a tenir almenys un caixer als municipis amb risc d'exclusió financera.
I el món empresarial fa pressió perquè es torni a parlar de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. D'una banda, Foment del Treball ha inclòs aquesta ampliació com a qüestió destacada en una llista de propostes econòmiques pel futur, i de l'altra, el lobby empresarial Barcelona Global proposa ampliar-lo allargant 350 metres la tercera pista de l'aeroport, la que va paral·lela al mar.
Després de fer diversos estudis, asseguren que d'aquesta manera es podrien atraure vols intercontinentals sense superar el límit de 90 operacions per hora i amb un impacte mínim pel medi ambient. De fet, la proposta permetria preservar, diuen, la llacuna de la Ricarda. Tot i així, Barcelona Global aposta per regenerar la zona natural, que creuen que està degradada, i traslladar les aus que hi habiten. L'objectiu és connectar Catalunya, sobretot amb les regions de l'Àsia-Pacífic, l'Amèrica del Nord i Llatinoamèrica. L'organització presentarà les seves conclusions al govern els pròxims dies.
Vuit i les 7, de seguit als esports.
L'11 de juliol tens una cita per conèixer les oportunitats de digitalització de les entitats socials. El Congrés Digital del Tercer Sector arriba a Barcelona de la mà de Fundació Telefònica i la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Entrada gratuïta a fundaciontelefonica.com.
Hola, sóc Joan Tomàs i aquest és el meu primer anunci, però fa 33 anys que sóc òptic optometrista a Òptica 2000. Juntament amb més de 500 òptics ens esforcem cada dia per ser el teu referent en salut visual. Per això hem estat triats Òptica de l'any. I ara, perquè ens coneguis, emporta't 2 ulleres al preu d'unes. Òptica 2000 El Corte Inglés. Els teus ulls ho mereixen.
Imagina poder compensar el 100% dels excedents de les plaques solars amb la millor bateria virtual. Descobreix com estalviar a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia. Vols protegir la teva empresa d'un atac cibernètic? Saps com incorporar tecnologia de ciberseguretat? El dijous 13 de juliol, a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada de ciberseguretat per a pimes en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, apunta-t'hi a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
19, 21, 23, 36 i 39. I els sols, el 5 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
6 minuts i les 7. Temps pels esports amb l'Albert Pedrol i comencem parlant de futbol. Carlo Ancelotti serà el seleccionador del Brasil a partir de la Copa Amèrica del 2024. Ho ha anunciat aquesta matinada el president de la Confederació Brasilera de Futbol, que ha donat per fet que l'italià no renovarà amb el Real Madrid més enllà del juny de l'any vinent.
De moment, la canarinya ha posat al càrrec un seleccionador interí, Fernando Diniz, però ja ha deixat clar que vol que Ancelotti sigui el nou tècnic. Ho ha revelat per sorpresa el màxim responsable de la federació, Ednaldo Rodríguez. Fa mesos que s'especulava que Ancelotti podria acabar al Brasil, però el cas és que l'italià encara té contracte vigent amb el Real Madrid, justament fins al 2024, i que el club blanc encara no ha badat boca sobre el futur de l'italià. Com ara dèiem, la selecció brasilera ja ho ha fet, ha tirat pel dret i ja ho ha fet públic.
I seguim parlant del Real Madrid, Albert.
Sí, perquè mitjans de Turquia i de la capital espanyola donen per fet que Florentino Pérez li ha guanyat la partida al Barça per endur-se Arda Güler, que és aquest migcampista de 18 anys que apunta a ser un dels grans talents dels propers anys. Pel que llegim, el Real Madrid l'ha convençut posant 20 milions sobre la taula del Fenerbahçe, una xifra superior als 17 milions i mig de la clàusula de rescisió del futbolista. I més enllà d'això, avui està previst que el Barça faci oficial la incorporació d'Íñigo Martínez, que arriba lliure de l'Atlètic de Bilbao, i fa pinta que en els propers dies també pot fer oficial l'acord amb el brasiler Vitor Roque, que seria jugador del Barça a partir del mes de gener.
Més futbol, la UEFA ha confirmat l'expulsió de l'Osasuna de la Conference League per un cas de compra de partits d'ara fa 10 anys.
El comitè d'apel·lació ha desestimat el recurs del club navarrès i ara l'Osasuna anirà al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport per no despenjar-se de la tercera competició europea. Si el TAS manté la sanció, serà l'Atlètic de Bilbao qui jugui competició europea. En tot cas, l'Osasuna trobant foc pels queixals i en parla d'aquesta manera el director esportiu Braulio Vázquez.
Te dan ganas de dejarlo todo, te dan ganas de dejar el fútbol directamente. Te autodenuncias para limpiar las moquetas y entonces es un doble castigo. O sea, te autodenuncias a la policía y la policía te castiga a ti. Es un poco surrealista. Ha sido tremendo el año que hemos hecho y el daño a nivel de imagen, a nivel de... es tremendo. O sea, no te puedo... es incalculable.
I en un altre sentit, la Lliga ha fet públic que el Girona començarà la temporada el diumenge 13 d'agost al camp de la Reial Societat a 6:15 de la tarda, mentre que el Barça jugarà a 9:15 de la nit al camp del Getafe. Pel que fa a la segona jornada, Girona Getafe, diumenge 20 d'agost a 6:15 de la tarda, i Barça-Cádiz a 8:15, ja segona, l'Espanyol comença al camp de l'Albacete el diumenge 13 d'agost a 7:15 del vespre i rep el Racing de Santander el dissabte 19, també a 8:15. I tot això el dia en què RAC1 vam explicar que Andrés Iniesta té una oferta per jugar la temporada vinent a l'Inter de Miami, juntament amb Leo Messi i Sergio Busquets.
I encara tenim algun apunt més molt breu.
Sí, que Carlos Alcaraz ja és a segona ronda de Wimbledon després d'eliminar el francès Chardy. Aquest migdia juga Paula Badosa i també Novak Djokovic. I en ciclisme, Philipsen va repetir victòria al Tour de França, mentre que el britànic Adam Yates continua líder de la general.
2 minuts i mig per la 7, la recomanació de la Gemma Herrero.
Ahora que colegios e institutos están de vacaciones, es la ocasión ideal para que toda la familia disfrute de la película de animación Nimona. Lo primero porque es muy divertida y mezcla intriga y comedia con solvencia. La historia neofuturista te atrapará. Luego después ya viene todo lo demás, y no es precisamente poco. Reivindica tanto la diversidad como la diferencia. Los monstruos no son los demás, sino nosotros que los perseguimos. Dos de sus personajes principales son gays y mantienen una relación, pero el conflicto es ajeno a su sexualidad, es decir, normalidad a tope. Basada en una novela gráfica de Andy Stevenson, visualmente es ambiciosa y su estética una maravilla. Si quieres pasar un buen rato con tus criaturas, no lo dudes, es fascinante. Nimona está en Netflix.
Gracias, Gemma, y al Dialing.
Autocenter Barcelona Sud, Autocenter Barcelona, Barnavagen, Catalunya Motor i Catalunya Wagen, els concessionaris que bateguen molt a prop teu, t'ofereixen aquest espai.
Ramon Martolí, bon dia.
Bon dia, Nil. Així acabava un concurs al matinal de Kiss FM.
¿Cuál es el tercer signo zodiaco?
Piscis, Aries, no lo sé, cabrón.
Los que buscaban respuestas han estado lentos ahí, ¿eh?
Sí, Marcos. Sí, es verdad. ¿Qué ha pasado al equipo? ¿Qué os ha pasado?
¡Nos han pillado!
Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
RAC 1. Tots som 1.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.